Sant Cugat a fons, amb Carme Reverde.
El regidor d'Esports, Eloi Rovira, ha confirmat que les disciplines esportives que es practicaran al nou pavelló de l'Institut Leonardo da Vinci seran el bàsquet i el voleibol. Rovira ha destacat el caràcter multidisciplinar del pavelló, semblant al del PAFU, de la Rambla del Celler, i ha resaltat l'ús poliesportiu de les dues pistes exteriors existents en aquest equipament. La nova instal·lació entrarà en funcionament per a la nova temporada. És una entrevista en què amb el periodista de la casa, Joan García, el regidor d'Esports, repassa diferents temes de l'actualitat esportiva local.
Iniciem un nou línia directa amb el regidor d'Esports, l'Eloi Rovira, qui ja ens acompanya, com és ja tradicional, aquí al plató de Cugat.cat. Eloi, benvingut de nou.
Moltes gràcies.
Bé, començarem una miqueta pel que és l'actualitat més immediata, i això vol dir parlar de Sant Cugat Creix, d'aquesta carta ètica, d'aquest programa Ethic for Sports, que està a punt d'arribar ja al seu final. Estem a l'abril, al juny s'ha de fer ja una presentació conjunta amb tots els partners, totes aquestes universitats i tots aquests clubs europeus, per després presentar-ho a la Unió Europea. En quin punt es troba en aquest moment la carta ètica?
Doncs aquest projecte d'Ethics for Sport, l'E4S, doncs, com bé tu dius, està en el final de tot el seu procés. Estem ja recollint tota la informació, organitzant-la i classificant-la, fent el típic doncs, document que s'ha d'entregar a la Unió Europea. Està previst que al juny fem aquesta cloenda de tancament aquí a Sant Cugat, precisament, amb els diferents partners, per validar tota aquesta documentació i definitivament doncs, enviar-la i explicar i presentar ja definitivament les conclusions i tot el que hi ha hagut a darrere d'aquest treball de més de 2 anys. Aquesta setmana, si no m'equivoco, doncs, ja la penúltima trobada a Mòdena, també amb els partners, i esperem doncs, que al final del trimestre, del juny, al final del trimestre, puguem doncs, estar tots aquí, explicar-ho i després doncs, seguir treballant amb la línia de l'E4S, com hem dit, que és un projecte que hem fet municipal, un programa de valors municipal i que seguirem treballant doncs, per la seva aplicació en el municipi.
Aquest programa d'esport municipal, municipalitzat, cap a on va? És a dir, tots els clubs haurien d'intentar que aquesta carta ètica fos un senyal d'identitat de la nostra ciutat?
Bueno, jo crec que més que la carta ètica, que és una part de l'E4S, m'agrada destacar que l'E4S és, hi ha un document o diversos documents, que són les cartes ètiques, hi ha una metodologia de formació, de seguiment i de suport, i hi ha tot un suport d'eines digitals i eines en paper tradicionals per donar suport als tècnics o les tècniques que estan a peu de camp. No? Per tant, no només és una carta ètica, sinó que és un document, és una metodologia i és un material formatiu i didàctic, per tant, va més enllà del concepte carta ètica. Nosaltres la voluntat doncs, és que el projecte segueixi creixent i tant és així doncs, que vam començar amb 10 clubs i actualment hi ha uns 18-19 agents implicats en l'E4S i esperem doncs, que ara que seguim explicant, ho hem explicat durant 2 anys, però seguirem explicant-ho, seguirem donant informació doncs, perquè segueixi eixamplant aquesta participació i esdevingui més transversal. Jo crec que és un projecte de ciutat important, és un projecte que ha sortit des de les associacions i des de les entitats del municipi, que ha tingut un reconeixement i una validació per part d'entitats especialistes en valors i ètica a l'esport, com són 2 universitats, una de França i una de Leicester, i per tant creiem que això té un prou pes específic i hi ha una feina i un talent aquí desenvolupat que hem d'aprofitar i que hem de fer insígnia de l'esport de Sant Cugat. Per tant, esperem que aquelles entitats que pel que sigui doncs, encara no s'han pogut sumar al projecte o acabin valorant de manera positiva i s'assumin, no només per aplicar-lo, sinó per enriquir-lo. Per tant, nosaltres oberts a seguir creixent, que és el que creiem que seria bo encara pel projecte.
Per tant, entenc que hi ha camí encara per recórrer. I mai és una eina tancada.
No, això no és una eina tancada. Els valors i la societat, d'alguna manera, canvien, i el que ens dona aquesta eina, precisament, és aquesta flexibilitat per identificar cap a on van els nostres esportistes, cap a on van els esportistes i quines virtuts i quines mancances tenen a l'hora del seu comportament, de la seva ètica, no només els esportistes, sinó també les juntes directives, els pares, mares i tot el que envolta l'esport. Això varia i, per tant, aquesta eina que et dona és aquesta flexibilitat d'identificar cap a on hem d'apostar i treballar en aquest sentit. Per tant, la carta o el projecte E4S que s'aplicava fa 2 anys no és el mateix que s'aplica ara, i segurament d'aquí 2 o 4 o 6 serà també diferent. Per tant, és un document viu, és un projecte viu que hem d'anar enriquint i millorant entre tots.
El conveni entre Ajuntament i Sant Cugat Creix per tirar endavant aquest E4S aquí a Sant Cugat, quan es tancarà, quins punts
doncs
hi ha?
Esperem el més aviat possible. Ja fa uns mesos que estem treballant el contingut. Ara tenim unes darreres reunions per acabar d'enfrontar el document i confrontar-lo, i drets i deures d'ambdues parts, perquè la realitat doncs és que ara el projecte E4S s'acaba. Per tant, els drets i deures per part de Sant Cugat Creix i per part de l'administració varien, i hem de posar-ho en un redactat doncs, per seguir treballant amb garanties.
Hi hauria compensació econòmica per Sant Cugat Creix?
Sí, com qualsevol conveni, nosaltres, com qualsevol entitat, quan ens aporten doncs, una part de coneixement, de gestió, del que sigui, doncs nosaltres això hi ha una valoració econòmica i nosaltres aportem una part de les despeses que es impliquen.
I de quina quantitat estaríem parlant?
Actualment el conveni té un valor de 20.000 euros, i esperem doncs, que segueixim aquesta línia que comporta tot el tema doncs, de les formacions, el suport, la gestió de les dades i totes les trobades que fem interclubs, per dir-ho de manera, tot aquest seguiment que es fa i tot aquest suport directe als tècnics en el dia a dia de l'entitat, per part del psicòleg, com a tot això és el que està valorat amb més quantitat, però nosaltres doncs, aportem a aquesta xifra.
Aquí començaria per un any, dos...
En principi fem convenis d'un any, renovables.
Parlem d'instal·lacions, perquè bé, tenim moltes en marxa aquí a Sant Cugat. Una d'elles l'hem pogut veure una mica a la façana, una mica a l'esquelet, al pavelló del Leonardo da Vinci. Quins usos probables tindrà aquesta instal·lació per als clubs de la nostra ciutat?
Doncs ja hem comentat alguna vegada que és un PAF 1, per tant ja té un ús d'entrada limitat perquè no és un PAF 3, però bueno, estem molt contents de la inversió que s'ha fet per part de la Generalitat i per part de l'Ajuntament per complementar econòmicament aquest projecte, i per tant doncs, ara tenim un PAF 1 que en principi no estava previst, i un PAF 1 doncs, contempla la possibilitat de fer vòlei, bàsquet i altres disciplines de menor organització, o sigui, el que no pot encaixar en un PAF 1 ni és nirambol, ni el futbol sala, per dir-ho de manera. Per tant, això ens donarà aquesta possibilitat de poder encaixar o bàsquet, o vòlei, o altres activitats menors, que ens ajudarà també a redistribuir la resta d'equipaments. Ara per ara no està la proposta definida. Nosaltres encarem sempre això cap al mes d'abril, maig, o sigui, ara els tècnics ja es començaran a posar sobre la taula les peticions. La idea és continuar. Recordo que l'any passat vam fer una feinada ingent per fer una redistribució i una reconceptualització de tota la distribució d'equipaments del municipi, que ha de tenir continuïtat perquè és un projecte a mig termini. I ara el que fem amb aquesta incorporació, que ja la vam tenir en compte de cara a la planificació de l'any anterior, doncs és donar sortida a aquests esports que potser van quedar menys reflectides en l'anterior assignació, i que esperem doncs, que ara també doncs, millorin qualitativament el seu projecte esportiu.
No es preveu un moviment molt diferent
No. de l'actual? No, hi haurà una continuïtat amb la incorporació d'aquest espai i les dues pistes exteriors, que són dues pistes de 20x40 de molta qualitat, i que li volem donar un ús també intensiu a aquestes pistes.
A banda del pavelló del Leonardo, tenim moltes instal·lacions, com deia, en marxa, pendents de licitació. Hi ha alguna que tingui previst acabar el termini abans de l'estiu i alguna abans d'acabar l'any?
Home, la pista de Sant Francesc, que hem posat la gespa artificial, hauria d'estar acabada doncs, abans de l'estiu, si no m'equivoco, pel termini que ens van donar. Tenim la licitació en marxa de la coberta de Jaume Tubau i dels vestidors de Jaume Tubau. Per una banda, doncs que la coberta sí que està més avançada que els vestidors, però que esperem doncs, que aquest any doncs, inclús puguem començar a fer obra i acabar alguna de les dues. I després tenim també en fase ja de redacció de projecte i per començar a licitar el que seria la coberta retràctil de la piscina per central, que ens permetrà poder fer un ús de la piscina també en temporada de tardor-hivern. I després estem treballant encara i continuant la línia del projecte del complex esportiu de Mirasol, amb aquest primer edifici, amb la redacció d'aquest projecte d'edifici central amb piscina, que esperem també doncs, que ara està fent els seus tràmits i en breu podem presentar ja el que serien els plànols d'aquesta primera fase.
Heu rebut alguna petició, aprofitant la coberta de la piscina de la part central, per crear algun club de natació?
No, així formal no. No, encara no.
No, informal sí, no?
No, és una cosa que fa molts anys que es parla, jo recordo des d'allà als inicis, doncs que hi havia gent que doncs, veia que no hi havia club de natació a Sant Cugat, que sí que n'hi ha, perquè recordo doncs, que l'Escola Europa o el Complex Esportiu de Vall d'Oreig o el Club Natació Sant Cugat tenen club de natació, entre d'altres, però ara per ara formal no hi ha cap opció.
Parlem d'una altra activitat que ha de ser important aquest 2018, el Campionat de Catalunya, que és la mitja marató de Sant Cugat. Estem pràcticament doncs, a tocar, en 3 setmanes gairebé hi haurà aquesta competició, i molt preocupats els organitzadors, recordem que també l'Ajuntament és un dels organitzadors, per la baixa inscripció. Què s'ha de fer? Per on creus que...
Doncs seguirem comunicant, i informant a la gent. La veritat és que doncs, hem fet un esforç molt gran per redissenyar un circuit atractiu, un circuit amb una planimetria doncs, la més tova que permet al municipi de Sant Cugat, sense fer dues voltes, que és una cosa que a la gent doncs, no sembla que no li agrada. Vam fer aquesta aposta també per organitzar el Campionat de Catalunya, per donar-li aquest punt qualitatiu i d'atractiu i la possibilitat de córrer al costat dels i les millors corredors i corredores de mig bueno, de fons del país. I per tant, doncs, ara esperem que hi hagi un repunte en aquestes 3 setmanes que queden i escacs. Sabem també doncs, que coincideix amb una data complicada perquè és possiblement un pont, de que molta gent faci pont, però bueno, les dades les havien de també lligar amb la federació i al final doncs, nosaltres també creiem que fa més bon temps ara per córrer que no a la tardor i esperem doncs, que al final sigui una anècdota doncs, que la inscripció sigui baixa. També és cert que quan fas un canvi de circuit i un canvi de data doncs, passa això. Llavors molta gent es pensa que és a la data habitual i llavors costa molt comunicar, però bueno, seguirem apostant perquè creiem que és encertat i potser aquest primer any doncs, no tindrem els resultats que volem, però a la llarga sí.
El 2019 s'havia parlat d'organitzar el Campionat d'Espanya de mitja marató aquí a Sant Cugat. Aquest projecte com està a dia d'ara?
Bueno, el seu dia ja ens van dir que no, que bueno, no, per aquest any van dir que no i de moment no hi ha res més per l'any que ve.
Tot i que a la web de la Federació Espanyola posa Sant Cugat.
Sí, però no hi ha un acord. Jo no he tingut cap reunió amb ells, que són part implicada, i a veure, evidentment és una cosa atractiva, vol dir portar més corredors de més nivell encara, perquè estarien els catalans i els de la resta, i per tant, doncs, esportivament és un esdeveniment molt llaminer en aquest sentit, però bueno, haurem de veure com avança tot i què decidim fer.
I per el 2019 també està previst, ho va dir l'alcaldessa, la Mercè Conesa, l'altre dia aquí als micròfons de Quap.cat, l'arribada de Volta.
Sí, aquest any vam treballar la possibilitat de fer una sortida amb el compromís doncs, de tenir un dret o una prioritat de cara al 2019 de fer una arribada. Nosaltres estem molt contents amb l'experiència que vam tenir ara fa unes setmanes amb aquesta sortida de la Volta a Catalunya. Crec que hi havia moltíssima ciutadania que va sortir al carrer a veure una activitat esportiva d'aquesta magnitud i la gent ho va viure doncs, amb molta expectació i amb il·lusió. I l'arribada doncs, té altres components també molt emocionants i creiem que pot ser una cosa xula i, per tant, tenint la prioritat com tenim, doncs treballarem amb l'organització de la Volta perquè això sigui possible de cara al 2019.
La setmana que ve, la Festa de l'Esport Santcugatenc, nit dels Premis Esport en Marxa, Teatre Auditori. Suposo que estem a l'abril, ha tocat també de Sant Jordi, Ciutat Europea de l'Esport. Aquest any què suposa els Premis Esport en Marxa? Com es reben des de... des de l'Ajuntament?
Bueno, jo crec que amb molta il·lusió, no? Jo crec que ja l'any passat els premis van fer un gir molt substancial i qualitatiu, crec que vam recuperar doncs, part de la màgia d'aquesta nit de l'esport. Aquest any sent Ciutat Europea, recuperem l'interior del Teatre Auditori, la qualitat dels finalistes és espectacular, perquè l'esport de Sant Cugat doncs, és una qualitat magnífica, i nosaltres doncs, amb molta il·lusió creiem que cal donar-li aquesta magnitud i aquest pes específic a aquest reconeixement, a aquests premis de l'esport de Sant Cugat, i per tant, doncs, molt contents de que també l'organització Cugat.cat doncs, hagi decidit apostar fort per aquest esdeveniment, coincidint amb aquest any de Ciutat Europea de l'Esport, i esperem doncs, que la gent s'acosti, siguin finalistes o no, doncs, perquè és la nit de l'esport de Sant Cugat i, malgrat siguis finalista o no, crec que fa il·lusió anar-hi i veure doncs, el reconeixement del treball d'aquells amb els que compartim aquesta passió, no?
Molt bé, doncs Eloi, molta sort per aquest 2018, moltes activitats, Ciutat Europea de l'Esport, un programa ampli amb més de 200 activitats i a seguir gaudint de l'esport i de la nostra ciutat.
Gràcies, Joan.
Molt bé, doncs ja han escoltat el regidor d'Esports, Eloi Rovira. Ja saben que la informació continua, com sempre, a www.cugat.cat.
I en aquest cas segueix el Sant Cugat a fons, perquè avui també dedicarem uns minuts a parlar del Sant Cugatenc Arcadi Oliveres, que demà rebrà el Premi ISIP Constructors de la Pau 2017 de l'Institut Català Internacional per la Pau per la seva dedicació i compromís amb la pau, la justícia social i els drets humans. El lliurament, com us dèiem, tindrà lloc demà en un acte al Parlament de Catalunya amb el president de la cambra, Roger Torrent, i el president de l'ISIP, Xavier Masllorenç. El guardó s'entrega des del 2011 en reconeixement a les persones i entitats que han treballat pel foment de la pau. Una entrevista que li ha fet el nostre company Roger Quartielles.
Doncs el 17 d'abril a les 6 de la tarda al Parlament de Catalunya, Arcadi Olivera rebrà el Premi ISIP Constructors de la Pau 2017. Tenim a l'altra banda del telèfon el senyor Arcadi Oliveres. Salutacions, Arcadi Oliveres. Què representa per vostè rebre aquest premi?
Bé, evidentment, una gran satisfacció tota vegada que és atorgat per l'ISIP, l'Institut Català Internacional per la Pau, que des de fa uns anys es va crear, i es va crear amb intenció de donar carta oficial a Catalunya d'aquesta llarga història de lluita per la pau, que al llarg del segle XX doncs, s'accés fortament, i encara els darrers anys amb l'afecció de consciència, amb la insubmissió, amb les lluites contra l'OTAN, contra la guerra d'Iraq, etc., hem tingut uns magnífics exemples. A fruit de tot això, Catalunya va aprovar la llei de foment de la pau, de la que se'n deriva aquest Institut Internacional Català per la Pau. Evidentment, ja fa uns quants anys, em penso que és des del 2011, que aquest institut atorga premis, que s'anomena cada any Premi als Constructors de Pau, ho hem donat gent a fora, de l'estranger, i també aquest institut ho ha donat a gent d'aquí. I aleshores, en l'edició del 2017, que es fa l'entrega material el 2018, me l'ha entregat. Per tant, jo, que sigui Catalunya, que sigui la Pau, que són dos motius que a mi sempre m'han preocupat i m'han motivat en la feina, no pot ser altra cosa que donar-me una gran satisfacció.
Altres premiats en altres edicions han estat, per exemple, l'Organització Brigades Internacionals de la Pau, el pare Caputxí Joan Botam, que coneixes molt bé, també les mares de Soatxa a Colòmbia. Clar, suposo que també és una culminació a tota aquesta trajectòria que vostè ha dut en relació amb la lluita per la pau, no?
Bé, sí, és evident que quan un té una certa edat, com és el meu cas, va acumulant activitats perquè forçosament al llarg de la vida no s'ha anat fent, i la suma d'aquestes activitats doncs fan pensar que ja tens mèrits adquirits. La veritat és que no han sigut massa mèrits, ha sigut una mica les ganes de treballar per aquest tema ja des de ben petit, quan els meus pares em van inspirar amb aquesta manera de fer, i per tant, doncs sí, és veritat que al cap d'uns anys això ho acumules i que t'ho reconeguin, doncs no deixa de ser una gran satisfacció, i en aquest institut em sembla que doncs, hi ha moltes persones que podrien ser glossades i premiades, han optat per la meva figura, cosa que especialment em privilegia i em fa sentir molt content, però penso que també aquí a Catalunya, pel que deia abans, tenim un llarg historial en el que moltes altres persones podrien ser remereixedores. I he hagut de compte que el premi també es dona a persones de l'estranger, i he de dubte que aleshores la llista s'ampliaria moltíssim.
En un moment com l'actual, en què sembla que la violència al món creix, amb més guerres, amb 300, llegia l'altre dia, amb 300.000 nens soldats al món, suposo que és més necessari que mai reivindicar la pau i la justícia social, no?
Naturalment, ho heu dit molt bé, perquè la pau, al cap i a la fi, és derivació de la justícia social, entre altres raons. Aquí a Sant Cugat hem tingut un mestre de la pau, i ja des de fa uns anys, que es deia Frederic Roda, que sempre ens explicava que la pau era un bé de segon nivell, de segona dimensió, que requeria d'unes condicions prèvies per poder ser assolida. I una de molt important, no sé si la més important de totes, és la justícia social. Per tant, justícia social, cura del medi ambient, desenvolupament dels pobles, entrades a la immigració, totes aquestes qüestions són requisits bàsics per la pau. I penso que és precisament, si volem que aquest món en guerra que acabeu d'explicar, i l'heu explicat molt bé, es vagi apaivagant, el que ens fa falta és que aquestes condicions de pau creixin. Per tant, ens fa falta més justícia social, això ho hem vist ara, per exemple, recentment amb la lluita en favor de les pensions, ens fa falta un desenvolupament dels pobles, que sobretot els més deprimits de tots es van separant cada vegada més dels que són més rics, ens fa falta una cura del medi ambient, no entrarem detall en un tema que és suficientment conegut, ens fa falta respecte dels drets humans, que ja veiem que en molts casos no són respectats, en el cas concret de Catalunya, i a més tampoc són respectats els drets del poble català. Per tant, hi ha una sèrie de qüestions que tinc la impressió en les quals hem d'anar treballant perquè aquests diferents camins de pau vagin avançant. Aquesta és una condició de treball important i crec que és l'única forma de que d'aquí un temps, si parlem una altra vegada, diguem que estem cada vegada pitjor, més bèl·lics, sinó que hem pacificat una mica el planeta.
I l'última pregunta, ja com a consell personal, què podrien fer els ciutadans per integrar aquesta defensa de la pau i de la justícia social a la nostra quotidianitat? Què creu que podrien fer en un moment com l'actual?
No ho sé, ara estic parlant amb un mitjà de comunicació i potser algú es pensarà que és per això que ho dic, però no ho dic per això. Jo sempre penso que la millor manera de que aquest món es pacifiqui és que la gent conegui les malalties que el món té. I quan un vol curar-se d'una malaltia, el primer que fa és fer-se una analítica, fer-se una radiografia, fer-se una ecografia. Això és el que ens fan els mitjans de comunicació. I malauradament, no ho dic pas per Ràdio Sant Cugat, per descomptat, però malauradament els grans mitjans, les grans cadenes televisives, les grans formes de premsa, ens donen una informació completament equívoca. Normalment amb connotacions racistes, amb connotacions de superioritat d'uns respecte d'uns altres, amb connotacions de tenir i no pas de ser, amb connotacions de rics respecte de pobres. Tot això, evidentment, genera unes personalitats, genera una manera de fer que al final, amb aquest egoisme, acaben promovent res, promovent guerres, promovent atacs, coses de l'estil. Per tant, una primera condició és tenir bona informació. És lamentable, lamentable, quan veiem a Catalunya quins són, per exemple, els canals de televisió que tenen els estàndards més alts de visualització per part del públic. És lamentable. En una societat que s'informa d'aquesta manera, amb veritables porqueries que li ofereixen, és evident que no entrarem, doncs, uns ciutadans conscients. Després arriba la segona paraula, aquesta que acabo de dir, conscients. És a dir, que sapiguem què és el que succeeix, quins són els mals dels que es pateixen, abans he esmentat alguns, i a partir d'aquesta acció conscient, d'aquesta manera de veure les coses, cal una actuació, amb una altra paraula que a mi m'agrada molt, que és una actuació coherent. Si nosaltres volem la pau, si volem la justícia, hem de practicar-la amb nosaltres mateixos, amb tot, amb la nostra feina, amb el nostre consum, amb la nostra manera de tractar el medi ambient, amb les portes obertes a la immigració, amb una sèrie de coses, aquestes actituds. Per tant, primer, conèixer bé el que passa, segon, prendre en consciència, tercer, actuar coherentment, i quart, actuar entre tots i, sobretot, perdent la por. Si no perdem la por, no avançarem gaire.
Perfecte, doncs amb aquests consells ens quedem. Moltíssimes gràcies, Arcadi Oliveres, per atendre'ns. Arcadi Oliveres, que com dèiem, el 17 d'abril rebrà aquest Premi ICIP Constructors de la Pau del 2017. Moltíssimes felicitats i a seguir lluitant per la pau i la justícia social. Gràcies.
Doncs moltes gràcies, i gràcies sobretot perquè des del meu poble em truqueu i em permeteu explicar una mica tot. Estic molt content. Gràcies.
Gràcies.